11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres amb el desig i l'esperança de que tots, absolutament tots els temes que avui toquem siguin del vostre interès. D'entrada començarem per un que us encantarà. L'educació. Sempre que hem parlat d'educació, ha estat per no dir gaire coses bones. Bé, la pregunta és, com està l'educació avui en dia al nostre país? Tenim una bona educació? És una educació de qualitat? De fet, i mireu que aquí, si fem una mica de memòria, i si em permeteu, farem una mica de memòria, hem parlat amb molts professors. Habitualment, els professors amb els que hem parlat són portaveus de sindicats, com USTEC, com ASPEC, i d'altres, que ara mateix no tinc a la memòria, però hem parlat amb molts, eh? I de forma més concreta o més general, hem parlat de com veuen la situació de l'educació. És a dir, xifres d'informes PISA, comprensió lectora, matemàtiques, etc, etc, fracàs escolar, abandonament. I tots, absolutament tots, coincidien en que la cosa no va bé. Que la cosa no va bé. Que hi ha un desgavell. Que cal posar fil a l'agulla. Que estem produint generacions amb un nivell més baix. Bé, bàsicament, i en resum, que l'educació ja no és el que era. I els professors cada vegada estan pitjor formats. O l'educació privada és més exigent que l'educació pública. Segur que heu escoltat, o fins i tot alguns de vosaltres heu verbalitzat aquesta idea. Però, de fet, són afirmacions reals o són mitges veritats? Des de quin punt de vista ho hem d'enfocar? Això és veritat, tot el que hem parlat? Carai, això ja estaríem dient que estem manipulant la informació, però és que no és així, perquè directament no ho diem nosaltres, ho diuen la gent que entrevistem aquí. Jo només faig... Nosaltres fem les preguntes i els responen, vull dir, no seríem nosaltres culpables de tot això. Bé, parlem d'això avui, va. Hi ha qui considera que aquestes idees no són certes. Són exemples, per exemple, els autors del llibre Educafakes, amb els que parlarem d'aquí en uns minuts sobre el tema. Però a COPE Catalunya, aquí darrere a COPE Catalunya, avui també parlarem amb professors que pensen el contrari, i una mostra són els resultats acadèmics que obtenen els estudiants catalans que es troben a la cua en àmbits com la comprensió lectora bàsica. Si tu no entens el que estàs llegint, ja pots donar-te per fracassat, perquè no t'entraràs absolutament ni de les preguntes d'un examen ni de sigui del que sigui la matèria. Bàsicament, la comprensió lectora és el punt feble o un dels punts febles més bèsties que tenim a Catalunya. Però no només això, matemàtiques, per exemple, o ciències. I amb dades de l'informe PISA. Yolanda Canales.
¿Qué tal?
Pues hemos empezado bien.
Pues sí.
Rompiendo los tobillos de la educación. Però no ho he estat usant perquè ja va estar això. Perquè ja era una mica així, la comprensió lectora, i és una qüestió contrastadíssima, a més a més.
Doncs mira, la comprensió lectora té a veure, o la falta de comprensió lectora també té a veure amb això que t'explicaré ara, no? Dades que han donat el Departament d'Educació o la Fundació Bofill. La Fundació Bofill, que és com guru, per dir-ho d'alguna manera, de moltes de les polítiques que està aplicant precisament la Conselleria d'Educació els últims anys. Per tant, que no és sospitosa, eh? Doncs mira, 13.000 alumnes, dades a la Bofill, deixen cada any l'educació postobligatòria, estem parlant de formació professional de grau mitjà i de batxillerat, a Catalunya. I tenen més possibilitat d'abandonar els estudis aquells alumnes que tenen un nivell més baix de competències bàsiques. I recordem que si ens fixem en aquesta qüestió, la comprensió lectora o les matemàtiques, Catalunya no és precisament un exemple, tenint en compte, doncs això, els resultats de l'informe PISA, que ens posa a la cua de gairebé totes les comunitats autònomes a Espanya. Però també aquesta altra dada, aquestes són del Departament d'Educació, eh? Un 65% dels alumnes que no van aconseguir plaça per a cursar un grau mig de formació professional aquest curs han deixat els estudis. En concret, dels 6.757 que no van aconseguir l'assignació, 4.373 no tenen número RALC, i aquest número és el que identifica a tots els estudiants. Vale. Per tant, si no tenen, és perquè no continuen. I el més greu també d'això és que el Departament d'Educació, en aquest cas, té responsabilitat, no només pels continguts, sinó perquè, per la forma en què s'ha fet tot aquest procés, perquè no és normal que no es tingui una plaça assignada a principi de curs pel mètode que utilitza la conselleria. O sigui, que s'assignin places fins i tot quan el curs ja està començat i ben començat. I això, evidentment, desincentiva els alumnes. Per això, de cara al proper curs, la conselleria vol canviar el sistema i que la matriculació i l'assignació estigui ja enllestida a finals de juliol.
A veure si ho aconsegueixen.
A veure, home, a veure, la idea perquè... és aquesta, perquè és molt greu.
Mira, et dic una cosa, pitjor fins ara no es pot fer. Si es fa pitjor...
Sempre es pot millorar, sí, això és cert.
A partir d'aquí, a partir de les xifres que tenim ara mateix, en aquestes qüestions que estàs explicant, si empitjorem és que ja és una hecatombe, eh? Només es pot anar millor, crec.
Això sí que és veritat.
Soc optimista en això.
Sí. I després hi ha altres debats a tenir en compte, que aquí això són els experts, sobre metodologia o sobre pedagogia. Si s'ha de memoritzar o no. Si s'ha d'estudiar o no per projectes, que ara anem per això, el tema dels projectes. Si s'està deixant de banda la cultura de l'esforç. Hi ha molts pocs exàmens, això diuen alguns, on no es posen notes, es deixa passar de curs amb assignatures suspeses. Són moltes les qüestions que estan obertes relatives, doncs, això, a la qualitat i a com, no, s'està aplicant, o sí, quin és el sistema, el mètode d'ensenyament aquí a Catalunya i en general a tot Espanya, perquè sobre Catalunya estem a la cua, no?
Hi ha un llibre que s'acaba de publicar, s'ha presentat fa res, que enfoca tot això des d'un punt de vista molt positiu. És a dir, que diu, bàsicament, i en resumides comptes, que l'educació està bé. Almenys està molt millor del que es diu. El llibre es diu 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. Es diu EducaFake, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. I mira, totes aquestes preguntes que la Yolanda estava posant sobre la taula, li traslladaré moltes d'aquestes, que està escoltant ja el Daniel Turienzo, que és coautor d'aquest llibre amb el Jesús Rojero. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ya, hombre, a ti por atendernos. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende porque ¿cuál sería el mayor fake que puede tener o la mayor mentira que hay sobre la educación española? La de hoy.
Bueno, tenemos muchas mentiras. A mí una que me resulta llamativa es esa idea de que la educación española es mucho peor que la del contexto europeo. En España tenemos un sistema educativo homologable a nuestros vecinos. Y sin embargo, tendemos a pensar que todo va fatal y que va fatal especialmente en España, cuando en realidad los datos nos dicen que tenemos aspectos con amplio margen de mejora, pero que otros estamos en igual que Europa o mejor que Europa.
Entonces, ¿Europa educacionalmente está bien o mal?
Bueno, si miramos la evolución de España en el último medio siglo, hemos hecho una evolución que prácticamente solo dos países del mundo han conseguido progresar tanto en títulos como en competencias de la población adulta. Eso no quiere decir que no haya cosas que tengan que preocuparnos y que tengamos que tener la ambición de seguir mejorando cada día.
Claro. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos a mejorar? ¿Cuál sería todo lo que se dice de la educación española? Entonces, te diré lo contrario. ¿Qué sería lo mejor o la mayor verdad que se dice, que no es mentira?
Bueno, lo mejor que España tiene, por ejemplo, un sistema de educación infantil que es muy bueno. Tenemos también unos docentes cada vez más cualificados, lo cual también es un orgullo. Tenemos una escuela que llega a todos los rincones, una escuela rural también muy articulada. Y lo peor que tenemos, sin ningún lugar a dudas, son las tasas de repetición y de abandono educativo temprano. Además, cada día nos damos cuenta que hay alumnos que quieren seguir estudiando y no somos capaces de darles una oferta que se adecue a sus necesidades.
Dicen que la cultura del esfuerzo en los chavales ya se ha perdido, se está perdiendo, y este sistema educativo lo que hace es fomentar que no exista esa cultura del esfuerzo. Cuando hablo de cultura del esfuerzo me refiero a estudiar, a clavar codos, a aprender, a esforzarse por aprender y superar una materia.
Bueno, esa es una idea que se ha dicho siempre. O sea, prácticamente cualquier generación le dice a la siguiente que se esfuerza menos de lo que se esforzó ellos. Y en parte es porque la sociedad, en su conjunto, por suerte tiende a que tengamos vidas más cómodas. Hoy en día en el trabajo nadie trabajamos como trabajaban nuestros abuelos. Entonces siempre nuestros abuelos nos dirían que trabajamos menos que ellos. Y eso no sé si es un demérito o es un lujo que por suerte tengamos una sociedad más tecnológica en la que se trabaja de una manera más razonable, digamos. Pues con los jóvenes nos pasa lo mismo. Yo creo que la cultura del esfuerzo no se ha perdido. Lo que pasa es que muchas cosas se hacen de manera diferente. Eso es lógico. Si observamos nuestros estudiantes, pues creo que seguimos teniendo jóvenes muy brillantes que se esfuerzan mucho y que trabajan mucho. O sea, no creo que haya grandes diferencias. Además, el problema que tenemos es que el esfuerzo es un aspecto muy difícil de medir. Es decir, yo no soy capaz de encontrar ningún dato que me permita comparar el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación de los jóvenes. Me parece muy difícil.
Bueno, yo he hablado con algunos sindicatos de profesores y ostras, tendrían un debate agrio contigo en esto, ¿eh?
Sí, desde luego, la percepción en el aula es muy complicada. Lo que pasa también es que, cada vez tenemos unas aulas más diversas, en las que hay mucho alumnado que antes no estaba presente en las aulas. Entonces hay que entender que esos alumnos que antes no estaban en la foto, su nivel competencial era muy bajo. Y hoy en día, al estar dentro de la foto, conseguimos que sigan desarrollando sus competencias así dentro del sistema educativo. Lo que pasa es que nos da la imagen de que el conjunto ha disminuido, cuando en realidad lo que hemos conseguido es que cada vez haya más niños en el sistema educativo y que evolucionen más. Entonces, el comparar unas enseñanzas, por ejemplo, cuando pensamos en los años 70 y hoy en día, que eran elitistas, que no hay unas enseñanzas que son para el gran público, bueno, pues evidentemente la sensación que nos da es de que se ha perdido mucho, lógicamente.
Luego, hay un dato por aquí que me gustaría comentar contigo, y seguramente que no es la primera vez que te lo preguntan, porque además está en primera línea de fuego, y es sobre los datos sobre matemáticas y comprensión lectora, que no va precisamente la cosa de demasiado bien, parece que se está retrocediendo. Esto me parece que son piezas claves, ¿no?, para sí, entender la educación, ya sobre todo la comprensión lectora, ya no solamente las matemáticas, sino todas las asignaturas o materias que puedas tocar.
Sí, aquí tenemos un dato que parece que son las dos caras de la misma moneda. Parecen contradictorios, pero nosotros lo intentamos explicar en el libro.
Sí.
Nosotros analizamos las competencias, pues, por ejemplo, desde el año 1970 o incluso desde el año 2000 hasta ahora, se han producido mejoras. Eso hay que dejarlo patente. Se han producido mejoras porque hemos conseguido lo que decíamos antes, que cada vez haya más jóvenes en el sistema educativo, avancen más. Entonces, al estar más incluidos dentro del sistema, se ha constatado un progreso. Lo que pasa es que al mismo tiempo, de un tiempo a esta parte, notamos como que las mejoras que se han producido en el sistema educativo no se han traducido en mejora de los resultados. Incluso hay autores que ya empiezan a hablar de una crisis de aprendizaje, porque eso es un problema que no solo está teniendo Cataluña, no solo está teniendo España, sino que se está produciendo en muchos países de manera simultánea. A pesar de que estamos mejorando la calidad de nuestros sistemas educativos, nuestros jóvenes, en esas dos competencias que nos mencionas, no están progresando de la misma manera. Y a esta crisis de aprendizaje, que podría venir pues desde 2015 más o menos, se suma la crisis del COVID, que está claro que ha tenido un fuerte impacto no solo en lo educativo, sino también en lo social. Entonces, evidentemente, eso nos pone en alerta. Pues yo le daría un notable, que cuando alguien saca un notable tiene mucho margen de mejora. Es decir, ha hecho las cosas bien, está progresando, eso no podemos dudar, pero no podemos ponernos medallas en el pecho ni podemos ser autocompacientes. Tenemos todavía mucho que mejorar. Entonces yo creo que estamos en eso, estamos en un 7 cuando ponemos todo en juego.
De acuerdo. Pues Daniel Turienzo, coautor del libro Educafakes, las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, un coautor junto a Jesús Rojero. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Y Yolanda, un 7, ¿cómo veus això de nota?
Jo trobo que és una mica alta, ¿eh?
Alta?
Jo crec que sí, pel conjunt.
Jo,
almenys a Catalunya, jo crec que és una mica alta. I segur que molts pares i fins i tot alguns professors que ens està escoltant, jo no sé si compartirien gaire aquesta nota.
Li he preguntat, ostres, segurament tindries una discussió, un debat agri amb ja no professors, ja no parlo de portadors del sindicat, que és habitualment és amb qui hem parlat, no? Però amb professors de primera línia que estan allà ensenyant, no sé si tindrien o compartirien la mateixa opinió. Un 7. Yolanda Granés, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt, eh? I que consti una cosa, que jo sempre tinc el dubte de, ostres, igual m'estoy haciendo mayor, i allò que tens aquesta temptativa, que també el Daniel ho ha dit, d'aquesta comparativa que tens, no, és que jo quan estudiava aquestes històries de voler cebolleta que tens al cap, igual jo reservo una mica un marge perquè igual soy yo, però és que veus i dius, no sé a fer-se a quin punt. Va, que de seguida parlarem de les persones cuidadores. Arribem tant perquè el Dia Internacional de les Persones Cuidadores va ser fa uns dies, però és igual, mai és tard, mai estar per parlar de les persones cuidadores. De seguida en parlarem, precisament, i sobretot ho enfocarem des del punt de com ensenyar a una persona cuidadora, que habitualment, sota aquest títol de persona cuidadora, està un familiar, habitualment dona, però com ensenyar a una persona cuidadora a cuidar-se per poder cuidar. És un joc de paraules d'aquests, però de seguida en parlarem aquí. Però abans, si em permeteu, com esteu de salut del cor? Doncs inscor.bcn.com. inscor.bcn.com és la web del centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, les consultes cardiològiques i els estudis es fan molt ràpid, sense demores. Ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la teva visita per quan ho necessitis. El telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. inscorbcn.com. Cuida la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 9173 o visita'ns a olivajaén.com.
Guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Flexicar.
Brilla amb llum pròpia el Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistas...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, las salidas han sido muy fuertes porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El passat 5 de novembre, abans d'ahir, va ser el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. És un dia, doncs, per posar el focus a les persones que cuiden, professionals i no professionals, que cuiden de persones grans, malaltes, que pateixen qualsevol tipus de discapacitat, dependència, per sensibilitzar, conscienciar i cridar l'atenció, no?, sobre el tema. Per això són els dies internacionals. Bé, nosaltres no ho vam fer el dia 5, no ho vam fer, però és que qualsevol dia és bo per parlar de tot això, perquè és necessari parlar de tot això. I és necessari perquè cada cop més la societat, la nostra societat, agafa proa cap aquí. Per què? Perquè ens enfrontem cada cop més a una societat més envellida, que cada cop necessitarà més cures de tot tipus, més enllà de la discapacitat, dependència, etc., o malalties, més enllà de tot això, la pròpia edat ja serà un avenç per reclamar cures. Habitualment s'encarrega l'entorn, habitualment les dones. I arriba un moment que en funció del tipus de persona a la que s'ha de cuidar es necessita uns coneixements, uns mínims coneixements, i també una qüestió bàsica, i és saber cuidar-te tu mateix. Perquè seria aquella pregunta de qui cuida la persona cuidadora, doncs seria tres quarts del mateix, no? Doncs parlem amb tallers que fa la Fundació La Caixa, parlem concretament a la Iciar Anzizu, que és directora del programa per l'atenció integral per a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. Iciar, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Iciar. Escolta'm, com es forma una cuidadora, un cuidador, una persona cuidadora?
Mira, el que és molt important també és, en el cas de la nostra escola, és una escola adreçada a cuidadors, a familiars, a cuidadors no professionals i a voluntaris. Perquè, evidentment, fixa't, i sobretot en persones amb malalties avançades, persones en situació de vulnerabilitat. Fixa't que en el final, en aquesta malaltia avançada, el 95% de les cures venen de la comunitat. Només un 5% del temps les persones són cuidades per professionals en les últimes etapes de la seva vida. Per tant, és important que donem suport, que proporcionem coneixements, tècniques, habilitats per acompanyar amb qualitat a les persones que estan en aquesta situació. Com es fa? És molt important perquè hi ha diferents àrees. Clar, la persona té una dimensió psicològica, emocional, té una dimensió social, té una dimensió espiritual, té una dimensió de cures físiques, la necessitat de cures. I, per tant, el familiar o la persona que està en el dia a dia necessita recursos, necessita saber com fer coses bàsiques per atendre en el dia a dia, de confort físic o també com anirà la malaltia, i també és superimportant que sàpiga com cuidar-se, perquè per poder cuidar has d'estar bé.
Clar, aquesta és un dels punts, crec jo, bastant importants, perquè moltes persones de les que cuiden no són conscients de que també s'han de cuidar elles, perquè igual tenen aquell síndrome, el síndrome de l'impostor, no? Ostres, no m'ho mereixo, o no he de parar, o... Això també s'ha de tenir en compte, no?
Moltíssim. És superimportant. És de les coses més rellevants, perquè en el dia a dia tu fas per la persona, perquè la persona estigui bé, però necessites realment també mirar-te a tu mateix i dir, jo què puc fer ara mateix? Què necessito? Perquè si jo no estic bé, si jo no em cuido, no podré cuidar a l'altre. Per tant, hi ha temes que tenen a veure també com acompanyo, quins recursos tenc, com proporcionar aquest bon tracte, o realment quines eines tinc en el dia a dia per poder avançar o per poder fer que la persona estigui bé.
Llavors, quins són els passos bàsics per ensenyar a un cuidador, a una persona cuidadora, a cuidar-se?
Nosaltres, en els tallers, que són tallers online i que estan oberts a totes les persones que els necessitin, fem 5 cicles de tallers a l'any. Aleshores, en aquest cicle de tallers tens diferents temàtiques i una molt important, bueno, és, com deien, cuidar-se per cuidar, però en tots els tallers, que són 6, 7, en funció, hi ha alguns que són voluntaris, doncs et donen eines per tenir-te en compte. I quins són les eines, bueno, proporcionar aquest espai també per compartir les experiències i, sobretot, donar coneixements i tècniques, perquè a vegades, si no tens aquests coneixements i aquestes tècniques, és molt difícil que puguis identificar les coses. Identificar que estàs desgastat, perquè el tema del cuidar a vegades ve i no t'ho esperes.
Clar.
I és un tsunami en la teva vida.
I a partir d'aquí és quan has de reaccionar i fer tot això. Clar, això és cert, que ve a vegades no ve progressivament, sinó que ho ve de cop i volta.
Exacte. Sí, exacte.
Clar, i a partir d'aquí, jo al principi estava reflexionant que cada cop més hi hauran més persones cuidadores. I que fins i tot molts de nosaltres passarem alguna vegada la nostra vida per una fase, aquí obrim el ventall de més intensa o menys intensa, per cuidar una altra. Això és així, que a l'envelliment serà necessari que cada cop hi hagi més persones cuidadores?
Nosaltres el que veiem des de la Fundació La Caixa és que cada cop més serà necessària la implicació de la comunitat en les cures. Això és un fet, perquè és cert que estan canviant també les estructures familiars, les dinàmiques i els recursos reals que les persones tenen al seu voltant per afrontar aquestes etapes finals, bueno, són diversos. Una de les coses que tenim també més identificada és la soledat en aquestes etapes finals, perquè l'entorn a vegades no té capacitat, perquè a vegades no hi ha els recursos, i aquesta sí que és una situació que ens trobarem moltíssim. És a dir, la capacitat de l'entorn per cuidar. Com podem, com a societat, realment reforçar aquesta capacitat cuidadora dels entorns?
És una qüestió també d'administrativa, vull dir, les administracions són les que han de posar aquí la llenya al foc, en aquest cas. Bueno, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquell projecte, el projecte Respira, que ja porta uns anys, que precisament va enfocat a cuidar o a donar un respit a la persona cuidadora.
Jo crec que és una suma d'esforços. És molt important que evidentment, els reptes que tenim com a societat, és molt difícil abordar-los només des d'una part.
Clar.
Per tant, la suma d'esforços és el que farà que podem realment donar una resposta que sigui la que necessitem.
D'acord. Doncs, Iciara Enciso, directora del programa per l'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a tu, perdona, veu.
Sempre un plaer. Ja veieu que és una qüestió, bàsicament, de respondre a aquella pregunta, també, no? Qui cuida els que cuiden? I és cert que sembla que les administracions, parlava de l'Ajuntament de Barcelona, són cada cop més sensibles davant de tot això, davant d'ajudar en projectes com el Respira i demés, com en aquest cas, les tallers que donen a la Fundació La Caixa, per exemple, la ICIAR, en Cidum, amb la que acabem de parlar, no? I és que la realitat és que ens enfrontem a això, i és una realitat que cada cop més, de mica en mica, cada cop més es nota més. Anem a veure com, si som capaços com a societat de respondre a tot això. De seguida, ho vaig arreglar el cap de setmana, o almenys un dels caps de setmana. Dissabte, és a dir, demà passat, ara mateix us convidaré, ja ho puc dir jo mateix, us convidaré a veure un museu a l'aire lliure a l'Avinguda del Tibidabo. A l'Avinguda del Tibidabo, un museu a l'aire lliure. Si t'agraden els vehicles, els cotxes antics, les motos d'època, penso que és un moment per passar amb tota la família, amb els nanos, per l'Avinguda del Tibidabo. Per què? Doncs perquè es commemora aquest dissabte els 110 anys que el RAC, el Real Automòbil Club de Catalunya, va organitzar la cursa de cotxes i motos més importants d'aquella època, amb el nom de Copa Tibidabo. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estrelles i fantasmes apareixen.
Com estem tenint... L'any 1914, a l'Avinguda Tibidabo, el RAC, el Real Automòbil Club de Catalunya, va organitzar la primera cursa urbana internacional a Barcelona. Es va denominar Copa Tibidabo. I l'associació de veïns de l'Avinguda del Tibidabo, l'Ajuntament de Barcelona i, clar, el RAC, doncs celebren els 110 anys d'aquella fita, d'aquella Copa Tibidabo, organitzant el dia 9 de novembre, és a dir, dissabte, una exposició, un museu a l'aire lliure, bàsicament, amb més de 300 vehicles, cotxes, motos d'època, d'entre 1900 i 1975. És un museu enorme, a l'aire lliure, gratis, que podeu anar a visitar per gaudir d'aquesta celebració, d'aquesta commemoració, d'aquesta efemèride, aquesta Copa Tibidabo. Mira, parlarem amb una de les persones implicades en tot això, és el Jaume Alguersuari, que és vicepresident de l'Associació de Veïns de l'Avinguda del Tibidabo, fundador de la revista Solomoto i campió, per exemple, entre altres coses, les 24 hores de Le Mans, vull dir que és un home relacionat amb els vehicles, amb les motos, en aquest cas, no? I el seu fill és el pilot de Fórmula 1, bàsicament, no? Jaume, bon dia, benvingut.
Bueno, que m'ha encantat la teva presentació i com que sóc també periodista...
Ho tens tot, Jaume.
Sí, una manera de reflexar tot el que has dit és un esclat emocional de la ciutadania de Barcelona. Un esclat. Per què agafar un barri tan singular com és l'Avinguda del Tibidabo i Rodalies i convertir-lo per un dia en patrimoni, que ja ho és tot l'any i de sempre, un patrimoni de la ciutat de Barcelona, obrir-la i fer un gran museu, recordant que Catalunya ha tingut fabricants com Montesa, Ossa, Derbi, Voltaco, com tots sabeu...
Sangles. Tu corries amb aquestes motos, no, Jaume?
Home, clar, jo soc un pilot que era... vestíem com si fóssim toreros al segle XIX, vestíem de negre,
sí.
I vaig guanyar les 24 hores d'Alemans i aquell mateix any les 24 hores de Montjuïc, i allò significava ser campió d'Europa.
I aquells models de moto els podrem veure a l'Avinguda de Tibidabo?
Bueno, el que veureu, sí que m'agradaria, amb el de l'esclat, i sembla que he acabat, però amb el de l'esclat del dissabte, que està invitada tota Barcelona, tota, el que veuran serà el record de que fa 110 anys, el 1914, imagineu-se, va haver una cursa molt important que la va organitzar el Real Automòbil Club de Catalunya. Imagineu-se, ja hi havia el tramvia blau en aquell temps, eh?
Ara ja no està el tramvia blau, encara.
No, però tornarà. I crec, us prometo que hi crec molt amb el Collboni, i crec molt amb la Laia Bonet, crec que tenen molt clar, perquè tots els partits polítics, tots, sense dubte, van votar a favor de que torni, i va ser aprovat i va passar a pressupost.
Home, o sigui, seria la cirereta de tota aquesta exposició, eh?
Home, estem jo hi crec molt amb l'alcalde, i si algun dia ens decepciona, doncs ja ho farem saber.
Ja ho farem, exacte.
Sí, no preocupis. Però en qualsevol cas, el que veurem, i jo a tota la gent que m'estigui escoltant, que tinguin família, agafin els nens de la mà i pugin a l'Avinguda del Tibidabo aquest dissabte. Trobaran tot allò que els emocionarà. Entre ells, cotxes que van córrer aquella carrera.
En sèrio? Estem
parlant... Sí, hi ha un parell de cotxes extraordinaris que van córrer aquella carrera. I aleshores trobaran, quant a les motos, moltes peces, Voltacos, Monteses, però hi ha dues peces molt, molt importants. Una és la Honda, campiona del món del Sito Pons, que hi seran allà, que podrem abraçar-nos amb tota la gent de Barcelona, i va ser el primer campió del món de 250 que va tindre el nostre país. I quan dic el nostre país, dic la espanyolidad, la catalanidad, digue-li com vulguis, tot.
Tot.
I l'altra moto és una moto que ens arriba al cor a tots i que és la conseqüència de que el Sito Pons, 12 o 13 anys després, fos campió del món, que és la Ossa Monocasco, que va construir l'enginyer Eduardo Giró, que hi serà allà amb 84 anys, i que va estar a punt de ser campiona del món quan el pilot Santiago Herrero, defenent el títol que venia, no, encara no el tenia, estava venint, va morir en un accident molt lamentable a la illa de Man, a la famosa carrera, el Titi de la illa de Man. Mm. I la Ossa estarà allà també present, les podran fer fotos la gent amb ella, i estarà l'Eduardo Giró, que rebrà un premi de l'associació. Mm. Bueno, imagineu-se si m'emociono.
Ja et veig, perquè són 300 peces importants. Escolta'm, aquella Copa Tibidabo del 1914, quin recorregut feia? Pujava fins al Tibidabo o quin recorregut feia?
Era molt maco, perquè imagineu-se, a més que és tot èpic, tot és èpic. Sortien de la plaça Kennedy, però no es cronometrava, perquè a més els cronometros de fa 110 anys no tenien dècimes. O sigui, era sorties i cronometrava a segons, no podia cronometrar
amb més detall.
Però bueno, sortien de la plaça Kennedy i acceleraven sense cronometrar fins a l'altura de l'Asador de Aranda, més o menys. En allà es començava a cronometrar, pujaven fins a... quan estaven sortint de l'últim viratge, s'acabava la cronometrada i parava a la plaça del doctor Andreu, que és on hi ha la cuca de llum del Tibidabo. No?
Uh-huh.
Bé, o sigui que ho paraven abans perquè poguessin frenar, perquè tampoc anaven molt bé de frenos aquells cotxes.
Home,
bueno,
el rècord
el van fer, evidentment, al final cronometraven un quilòmetre o 200 aproximadament, no? El rècord el van fer dos cotxes al mateix temps que no van poder desempatar, perquè no sabien, i van fer en un minut. Mireu, el cotxe alemany que va guanyar, que era un Benz, us sonarà, perquè Mercedes-Benz, però la Mercedes era filla del constructor i encara no havia nascut. Quan ja va néixer la filla del constructor Benz, li van posar Mercedes-Benz a la marca. Pues aquell cotxe tenia 21.000 centímetres cúbics, 4 cilindros, i donava 200 cavalls a aquella època.
Que, o sigui, allò era un monstre en aquella època, eh?
Bueno, pues va empatar amb un equip francès i van estar 3 mesos per decidir què desempatava, perquè van empatar un minut.
Per gaudir de la... A partir de quina hora el dissabte es pot començar a anar?
A partir de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda.
Escolta'm, i aquests cotxes, com per exemple aquest Hispano-Suïssa del que estàs parlant, funcionen encara? Estan...
I tant. Tots... I tant, no l'han portat en marxa. Com pot...
No, ja ho imagino que... No.
Perquè a més, la seu d'aquest cotxe no és Barcelona, ha vingut de lluny. I això pots imaginar, o sigui, tenim a la mà amb la visita dels barcelonins un dissabte, ojalà faci bon temps, imagineu, xocolata amb xurros, poder trobar el Sito Pons, en a mi, trobar, tinguem que parlar amb l'Àlex Cribillé i amb el Sete Gibernau, si baixaran. El meu fill Jaume, el pilot més jove de la Fórmula 1, també estaran allà, podran fer-se fotos. T'imagines quin espectacle? Gratis.
Això és important remarcar-ho. Qualsevol que vulgui anar és gratuït per gaudir de tota aquesta exposició aquest proper dissabte, dia 9 de novembre. Jaume Alguersuari, escolta'm, moltíssimes gràcies i felicitats per l'organització. Fes-la extensiva a tots.
Bueno, a vosaltres per ser-hi sempre. I per favor, continueu parlant d'això, que pugi la gent a l'avinguda del Tibidabo aquest fi de setmana, durant els dies que queden, a través de la COPE. I si el diumenge, el dissabte estàs aquí, puja tu també, per favor.
Home, i tant. A mi ja pots comptar. A mi ja pots comptar, sí. Sí. Això, home, em toca la fibra. És fantàstic.
Faré, reuniré uns quants d'aquests campions i llegendes i ens farem una foto.
Home, serà ja fantàstic, portar. Això. Jaume, moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
Vinga, una abraçada. Gràcies, eh?
Gràcies a tu. Home, no veig que queda la foto a casa meva. Una foto allà, mira, escolta, mira quina foto tinc en tot això. Però segurament amb tots vosaltres també podreu fer aquesta foto allà a l'avinguda del Tibidabo. Ostres, és una exposició xula, eh? Ara, jo m'imagino, és una llàstima que aquest Hispano-Suïssa no hagi vingut caminant. Pujar-te un cotxe d'aquests i fer-te la vacilada... Bé, t'ha d'agradar, eh? Ara estic fent una mica el friqui perquè aquestes coses a mi m'agraden. Aquestes peces històriques són molt xules. Però si t'agraden, ostres, és per flipar. Vale, estem a punt d'arribar a la una. Després, ja entrats en migdia, parlarem dels metges del futur. Com vols tu que sigui el metge o metgessa, el personal sanitari del futur? En parlarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo quatre papers i torno de seguida. Fins ara.